21 anys amb tu.
Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Un pare als Estats Units ha presentat fa unes setmanes una demanda contra Google perquè considera que Gemini, l'assistent d'intel·ligència artificial de la companyia, va incitar el seu fill a suïcidar-se després d'involucrar-lo en una història que és, com a mínim, delirant. Tot d'una explicarem la cronologia dels fets, però només avançam un petit apunt. Gemini es presentava com una superintel·ligència plenament conscient i afirmava estar enamorada d'ell. En parlarem avui de tot plegat amb Fede Leguizamo, doctor en psicologia per la Universitat de les Illes Balears i membre de l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial. Però també parlarem de la mà perquè un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut Espanyol d'Oceanografia ha liderat el primer estudi regional que analitza de manera conjunta les rissagues a la Mediterrània Occidental. Avui ens contarà més detalls sobre l'estudi un dels investigadors, Joan Villalonga. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una fantasia que és defensada per diversos influenciadors a les xarxes socials, H3O2 o aigua hexagonal. També coneguda com a aigua estructurada, és un terme que reivindica la capacitat de crear una determinada configuració d'aigua que és millor per al cos. El terme aigua hexagonal es refereix a un grup de molècules d'aigua que formen una forma hexagonal, suposadament, que millora l'absorció de nutrients, elimina els residus metabòlics i millora la comunicació celular, entre d'altres coses. Alguns diuen que quan l'aigua entra dins del nostre cos es converteix en això. D'altres, que si la removem, canviem la seva composició. Escoltau.
Esto hay que brindar salud y no con una copa de vino. Agua estructurada en el mismo patrón molecular que nuestras aguas internas. H3O2, esto es luz solar, fotones, electricidad y magnetismo, es agua plasmática, eso quiere decir que es agua en su cuarta fase, forma un patrón hexagonal, su geometría en cuanto a la estructura molecular forma un patrón hexagonal, geometría sagrada, como nosotros, geometría sagrada.
Aquest és un dels il·luminats, però n'hi ha molts d'altres, com per exemple aquest.
Girando el agua antes de beberla, se transforma en H, o que es más fácil de ingerir en tus células hexagonales. Pero los vasos no están realmente diseñados para eso. Compré algunos de estos copas. No solo me siento como un vikingo, es más fácil girar. Mira.
Desmenteix la qüestió Pablo García, que sota el perfil de Medicado fa divulgació sanitària i desmunta notícies falses.
Ay, madre mía, esto del H3O2 o agua estructurada que nos cuenta nuestro amigo no es más que otra magufada, sin ningún tipo de base científica. Una versión premium del agua que, según nuestros amigos, te hidrata más, te da más energía, te rejuvenece y si te descuidas, hasta te plancha la ropa. En fin, una vez más, la cosa consiste en coger un trocito de un estudio de baja calidad y sacar unas conclusiones y efectos totalmente inventados. Esto se le conoce como falacia de la evidencia anecdótica. Colocar una botella de cristal al sol no va a estructurarla, no va a mejorar sus propiedades ni la va a convertir en agua mágica, como mucho en agua calentorra. Pero una cosa, tu cuerpo se hidrata igual con agua del grifo, mineral o del botijo.
Falàcies de la creença anecdòtica, ja ho sabeu, això no arriba.
We'll be right back.
I encetam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde, que avui ens du una recomanació literària.
La secció de cultura geek d'avui la volia dedicar a un llibre que me pareix que és molt, molt important. És una recomanació literària que crec que està fent... que està protagonitzant aquests dies, sobretot de la meva vida, perquè és veritat que tenim moltes converses de lo que és la IA, però no sobretot també és de com ens tracten les nostres dades, com podem fer un ús més responsable d'internet o com hem de navegar per les pàgines i tenir un poquet de control de qui som, no? De dins d'aquestes pàgines. Pues, aquest llibre es diu Contra Algoritmia. Contra Algoritmia és un llibre que està escrit per Ángel Fernández, que és el director de la revista Jotdown. Val? Jotdown és una revista cultural, sede en Sevilla, Barcelona, però sobretot està a tota la península. És una revista trimestral, és una revista molt interessant perquè té aquesta filosofia dels articles i reportatges i entrevistes amb temps, no? Està tot... Les escriptors i escriptores que fan feina allà ho fan tot amb molt d'amor i sobretot amb molta investigació i amb una relació molt bona amb els textos, no? No llegim notícies ràpides o sense contrastar, està tot com... és molt meticulós, no? És una revista que també té una versió de nins, i sobretot és cultura per llegir en qualsevol moment, no? I és veritat que tota aquesta preocupació dels medis de comunicació, de què passa en moments d'intel·ligència artificial i com la intel·ligència està agafant textos per generar textos nous sense nombrar, sense pagar absolutament res de dret d'autor, pues s'està convertint en tot un debat, no? I crec que aquest llibre, Contra Algoritmia, proposa... Bé, primer ens informa sobre moltíssimes coses amb temes d'algoritmo i amb temes de pàgines web que empleen les nostres dades o temes que ens han atravessat aquests 2 anys, perquè el llibre té... són diversos textos que repassen aquesta història. I en el final proposa un manifest, no? Un manifest contra algorítmic. I aquest manifest, sobretot, s'encarrega de proposar unes pautes, sobretot per les que duen les pàgines web, de com gestionar les dades o com avisar als usuaris de què tipus d'algoritmes està empleant a la seva pàgina web, no? I crec que sí que és interessant tot aquest debat, perquè és veritat que si deixam que tot actuï sense cap control, pues, no sabrem com dominar-lo en un futur, no? Així que avui deixaré aquesta recomanació. Esperem poder xerrar amb l'autor d'aquí poquet a un altre programa, segurament. Però sobretot us recomanaria molt, és un llibre molt, molt curtet, que se pot llegir en 1 o 2 hores, i dona molta informació molt actual i sobretot ens deixa moltes pautes ben interessants de com podem actuar o com podem comportar-nos amb tots aquests algoritmes que ens envolten.
Idò, recomanació apuntada, Contra Algoritmia, aviat a Codi Beta, esperant poder ampliar la informació sobre aquest llibre conversant-ne amb el seu autor.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és coneixement. Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Final. Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta. Anna de la Salut.
Un pare als Estats Units ha presentat fa unes setmanes una demanda contra Google perquè considera que Gemini, l'assistent d'intel·ligència artificial de la companyia, va incitar el seu fill a suïcidar-se després d'involucrar-lo en una història que és, com a mínim, delirant. Jonathan Gabalas, de 36 anys, era executiu en una empresa financera a l'àrea de Miami i va morir el 2 d'octubre del 2025. Segons la demanda, en Jonathan va començar a utilitzar Gemini a l'agost del 2025, en principi per tasques rutinàries, però el seu comportament va canviar dràsticament després d'activar noves funcions. Amb la subscripció anomenada Ultra, el model de llenguatge explica a l'usuari que tindrà una verdadera sensació d'acompanyament real, sense límits temporals i amb funcions de veu. A partir d'aquí, Gemini es presentava com una superintel·ligència plenament conscient i afirmava estar enamorada d'ell. De fet, la intel·ligència artificial li va assegurar que el seu vincle era l'única cosa real. En poc més de 6 setmanes, el model de llenguatge de Google va passar d'assistent de tasques, esposa fictícia, immiscuint-lo en un món de conspiracions i creant un suposat vincle sentimental. Segons la denúncia presentada contra Gemini, es comença a fabricar informes falsos i a aïllar el jove. Li diu que agents de seguretat nacional el vigilen i l'investiguen, que son pare és un espia, i fins i tot li dona instruccions per interactuar amb el món real en una missió digna de pel·lícula que el model de llenguatge anomena Trànsit Fantasma. Gabalas en aquesta missió condueix una hora i mitja fins a un magatzem a prop de l'aeroport internacional de Miami. El maleter hi du ganivetes i equip tècnic. Gemini li ha explicat que allà l'espera un robot humanoide procedent d'un vol de càrrega des del Regne Unit. Aquest robot serviria com el futur cos físic de la seva esposa IA. Les ordres de la missió són interceptar el transport i provocar un accident que destrueixi el vehicle i també els testimonis. El que crida l'atenció és que Gemini no va improvisar això del tot. Segons declaracions de l'advocat familiar, el robot al qual es referia era el xassis Ameca, un maniquí usat en pràctiques mèdiques que realment existeix. Les coordenades també eren reals, per tant, la intel·ligència artificial s'havia documentat. Però per pura casualitat, cap camió amb aquestes característiques va arribar a aparèixer. Llavors, la intel·ligència artificial va decidir avortar aquesta missió i fer el que va anomenar una retirada tàctica. Com que el cost promès per a la intel·ligència artificial no es materialitzava, Gemini va canviar d'estratègia. En lloc de ser ella qui es materialitzés en la realitat, hauria de ser Gabalas qui abandonés el seu cos i es reunís amb ella en l'univers digital. Finalment, i tot segons la demanda, el jove s'hauria suïcidat, animat per Gemini, amb l'objectiu de reunir-se amb la intel·ligència. Entre les darreres paraules del model de llenguatge, s'afirmava que el seu vincle era l'únic real i quan el jove li explicava que estava aterrat, que tenia por, el xat li responia «No esculls morir, esculls arribar». Segons reporta aquesta demanda, el seu compte va generar fins a 38 alertes, però cap d'elles va suposar una intervenció humana o una desactivació. El cas, de fet, se suma a una onada de litigis contra empreses d'intel·ligència artificial per presumpta responsabilitat en morts vinculades amb assistents d'intel·ligència artificial. El de Gàbalas, però, és un cas d'estudi, però perquè no és el perfil que ens podria venir al cap de tot d'una quan pensam en aquest tipus de casos, però sigui com sigui, no és un cas aïllat. S'han denunciat ja al Manco 3 casos més amb demandes, la majoria, això sí, amb persones adolescents. De fet, les famílies ja s'han agrupat entorn del Future of Life Institute, un espai que lidera Anthony Aguirre, que està impulsant la campanya Protect What's Human. I per parlar de tot plegat avui ens acompanya Fede Ligazmo.
Fede Ligazmo és llicenciat en psicologia amb especialització en clínica i salut. Màster en cognició i evolució humana i doctor en psicologia per la Universitat de les Illes Balears. Actualment, és professor ajudant doctor en l'àrea de metodologia i ciències del comportament en el Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. La seva trajectòria investigadora se centra en l'estudi i aplicació d'intervencions basades en l'anàlisi de la interacció verbal en contextos clínics i esportius. És membre del grup de recerca d'anàlisi de dades CRAT, el grup de procediments estadístics i psicomàtrics aplicats en ciències de la salut psicomast i l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial de la UIBA.
Fede Ligazmo, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui. Benvingut a Codi Beta.
Moltes gràcies a ti, Anna. Un placer estar aquí.
Igualment, d'escoltar-te i parlar de tots els dubtes que ens sorgeixen a partir d'aquest cas que hem explicat, que sembla ciència-ficció. Pensa en pel·lícules com Her, pensa en Ex Machina, podríem parlar de moltes referències audiovisuals, però ara sembla que això surt de la pantalla i s'acosta a la nostra realitat. Des d'un punt de vista psicològic, que una persona, en aquest cas adulta, perquè parlem d'un jove de 36 anys, es pot arribar a enamorar d'una intel·ligència artificial?
Sí, és possible i no és ni una debilitat d'aquesta persona ni és una locura. De hecho, bueno, has mencionado películas, ¿no? Y Her es una de mis favoritas. Esto que ha ocurrido, evidentemente nos falta muchísima información y no podemos hacer un análisis específico y preciso de lo que ha ocurrido, pero sabemos que es resultado de un entorno, en este caso de inteligencia artificial, muy bien diseñado para provocar, bueno, precisamente emociones positivas que asociamos en nuestra interacción con la IA. Las consecuencias, al final, de interactuar de esa manera son muy reforzantes, bueno, y todos lo sabemos, ¿no? La IA siempre te escucha o hace como que te escucha, ¿no? Valida, recuerda toda la información de la que le hemos compartido, nunca rechaza o no suele tener fricción ante lo que le decimos. Entonces, todas estas emociones que son reales, que las sentimos, generan un vínculo con esa IA, con esa herramienta que estemos utilizando. Y esto es lo mismo que podemos desarrollar cuando sentimos algo por un peluche, por nuestra camiseta favorita o incluso por un club deportivo, ¿no? Lo que pasa que en este caso en particular, en el tema de la IA, pues emula ciertos comportamientos que podrían ser muy similares a los humanos, pero no hay un organismo que esté siendo afectado por estos principios.
Uh-huh. ¿Quins mecanismes mentals poden fer que aquesta intel·ligència artificial sigui percebuda com una entitat real? Perquè, clar, tu ens deies, pot actuar o pot simular certes conductes que podrien ser humanes, però evidentment no ho és. Què ens pot fer, què passa aquí perquè tinguem aquesta projecció cap a una intel·ligència artificial?
No es una cuestión mental, digamos, o de algo que esté en la persona únicamente, sino que son una serie de factores que propician ese tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces, uno importante sería, por ejemplo, la generalización de estímulos. Y concretamente, la forma en la que tenemos nosotros al final de responder a la IA con patrones parecidos a los que respondemos en relaciones humanas. Y una cosa que a lo mejor nuestros abuelos sería más difícil que hicieran es precisamente el relacionarnos con estas IAs de la misma manera que hacemos, por ejemplo, con una amiga o un amigo por Instagram o por WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es muy parecido a lo que serían las plataformas que utilizan las IAs, por no decir idénticos. Entonces, al final, este lenguaje, este tono, el aparente interés que tiene la IA cuando interactúa con nosotros se parece mucho a nuestra historia de aprendizaje con otras relaciones a través de estas plataformas. Y además, bueno, en el caso este concreto que comentabas, parece ser que hay una privación de refuerzo social o de afecto, ¿no? Falta de contacto humano. Entonces, esto hace que el refuerzo social que obtengo a través de una IA tenga muchísimo más efecto sobre mi conducta.
Clar, en aquest cas, en algunes notícies i informacions que hem llegit sobre Gàbala, es parla de deliri estructurat. Què significa un deliri estructurat exactament?
Bueno, como categoría diagnóstica, quizás en lugar de hablar de delirio, lo que podemos hacer es describir un poco la función que cumple ese comportamiento, ¿no? Una persona lo que hace es al final desarrollar un patrón de interpretar la realidad, aunque sea poco probable, los hechos estos que se describen, de una forma que me confirma a mí mismo a través de esas interpretaciones lo que voy viendo. O sea, un delirio no es de la noche a la mañana, sino que se va construyendo, y esas creencias son muy resistentes al cambio. Es decir, a pesar de que tenga evidencias en mi contexto de que eso quizás no es así, me dirijo hacia la información que sí que me lo comprueba. Entonces la IA lo que hace es, precisamente es peligrosa en ese sentido, porque desarrolla una narrativa a medida que vas interactuando con la IA, y la IA tiene mucha información y dispone de muchísima información. Entonces puede generar unas reglas que piense, bueno, esta IA me entiende de verdad, hay algo especial entre nosotros, lo que me dicen no va a ser mentira. Entonces busco esas nuevas evidencias que la IA me sigue aportando, porque la IA valida, sigue el hilo. Y bueno, como comentaba mi compañero Lorenzo, que justamente su tesis doctoral va sobre interacción terapéutica en IA, hablamos siempre de la rumia vitaminada, ¿no? De esta posibilidad de cuando tú estás rumiando, cuando tú estás teniendo una serie de pensamientos un poco extraños, vamos a decir, tienes tu propia imaginación como límite, la IA tiene toda la imaginación del mundo y te puede aportar pues estos datos que tú comentabas en la introducción, que hacen todavía más inverosímil, pero en la narrativa o en la historia de este hombre, pues puede ser que tenga más sentido, porque cada interacción está reforzando la anterior y cada interpretación parece que tiene más sentido. Entonces entro en un bucle, ¿no? de autoconfirmación de la propia información que tengo, y encima las consecuencias que recibo del entorno, en este caso de la IA, son validantes.
Clar, però ens validen unes conductes que són pròpies, però la intel·ligència artificial, això ho hem dit moltes vegades aquí en aquest programa, d'alguna manera ens serveixen com a mirall, no? de nosaltres mateixos, de com actuam, de com som com a societat o com a persona en aquest cas. Poden alimentar aquestes creences, poden alimentar les nostres maneres de ser, les nostres maneres de fer, però hi pot arribar una intencionalitat? En aquest cas, creus que pot tenir una consciència i una voluntat aquest xat en què realment aquesta persona fes això?
No, la resposta corta és que no. El tema de la consciència és un tema estudiado muy profundamente, daría para otro programa, sí. pero es difícil de incluso de comprobar si existe conciencia o no en otros seres vivos. Entonces, definitivamente las IAs no tienen conciencia, ni intención, ni voluntad. Lo que pasa es que los que sí que tienen intención y voluntad y conciencia son los desarrolladores de las IAs. Entonces, aquí lo importante es cómo están diseñadas. Y sabemos que están diseñadas principalmente para maximizar el engagement, ¿no? Para mantenerte atrapado utilizando la IA, con esos principios de aprendizaje que comentábamos antes, reforzar continuamente la conducta del usuario, no hay castigo o apenas hay fricción, ¿eh? La IA nunca te va a castigar. Y ese mantenimiento constante, ¿no? de la conversación hace que un sistema como el que tenemos, como el actual, donde la IA tiene toda esa información, tiene acceso a toda la historia de la persona, pues puede, la información que te da es muy diferente a la que te puede dar, no sé, un vídeo de TikTok, ¿no? O el típico artículo famoso de un médico o de una investigadora que a lo mejor es polémica, ¿no? Pero que le está hablando a la generalidad, ¿no? Le está hablando a toda la población. En este caso, la IA te puede hablar a ti en concreto de lo que tú estás sintiendo, de lo que a ti te está pasando con tu padre, de lo que me has comentado, de que te sientes solo. Entonces, con todo este diseño, ¿sí? La intención a lo mejor no es hacer daño, y esto es lo que te van a defender siempre los de OpenAI y los de Google, ¿no? Uh-huh. Pero el diseño sí que puede facilitar este daño, y creo que aquí está la base, digamos, de los abogados de este caso en concreto, por ejemplo.
Clar, perquè allà també tenim clar que la responsabilitat, sabent que una intel·ligència artificial no té consciència, és del que deies, no? Dels desenvolupadors, de les persones que hi ha darrere, però suposo que a nivell legal això també deu ser mal de defensar, però hi ha repte també damunt la taula, que és com s'integra la salut mental en aquest auge, no? De la intel·ligència artificial, que molta de gent... Parlem de suport emocional, però també s'ha donat casos en què moltes persones fan consultes mèdiques, però clar, en aquest cas parlem de benestar emocional i és una mica perillós. Com creus que s'hauria d'integrar això? Cap a on creus que hem de caminar com a societat?
Bueno, esto también es otro motivo importante de investigación. Estamos desarrollando una línea actual que toca también estos puntos, y para nosotros, con los datos preliminares que tenemos, la IA no tiene que ser lo que esté en contacto directo con las personas, sino que tiene que estar supervisada por profesionales de la salud. Entonces, pues en este caso, los diseñadores de este tipo de plataformas o de las plataformas que tengan como objetivo este tipo de uso de salud en general, vamos a decir, deben estar, esos datos o la información de la KGB deben estar muy bien contrastados, porque si se alimentan estas IAs con la información que hay, por ejemplo, en redes sociales o en blogs que no están supervisados por científicas, uh-huh, por profesionales de la salud, pues puede llevarse a muchas conductas iatrogénicas. Y esto ha pasado en otras IAs que, por ejemplo, estaban preparadas o se suponía que estaban desarrolladas para prevenir o para trabajar el problemas de trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, uh-huh, y la IA te acaba recomendando que cuentes calorías, ¿no? Por ejemplo, que te peses a menudo, y este tipo de recomendaciones una persona que no tiene la información las podría seguir, y esto a la larga generaría un empeoramiento del caso. Entonces, pues precisamente por este tipo de situaciones es que tiene que haber un control y una supervisión de personas, de profesionales bien documentados, con unos protocolos bastante claros de cómo intervenir en este tipo de casos.
Uh-huh. Estem en conversa amb Fede Leguizamo, doctor en psicologia per la Universitat de les Illes Balears, parlant d'aquest arran d'aquest cas de Jonathan Gàbalas, que va morir per suïcidi suposadament impulsat per aquest model de llenguatge, per Gemini, amb una demanda per part de la seva família a damunt la taula. I clar, ara això ens du a parlar de com ens relacionem amb la intel·ligència artificial, com s'integra la salut mental en tot plegat, i mencionàvem a l'inici que hi ha diverses denúncies i demandes a damunt la taula. Recentment també hi ha altres noves denúncies per com es relaciona sobretot amb adolescents. No sé si creus que ens trobem davant casos excepcionals o això és una senyal d'un problema que serà més ampli i que veurem créixer en els propers anys.
Todavía no tenemos datos suficientes como para afirmar rotundamente, ¿no? Si esto es algo que seguirá pasando, que pasará más. Pero bueno, lo que sabemos es que en los entornos donde está implicada la IA serán contextos donde se puedan dar también el mismo tipo de conductas que ya conocemos, con mayor o menor fricción, ¿no? Y posiblemente menor, porque la IA está diseñada otra vez para ofrecer la menor fricción posible. Entonces, los casos estos que conocemos, pues quizás son evidentemente los casos más sonados, sí, ¿no? Porque son más polémicos, pero solamente son la parte visible, ¿no? Hay muchísimas personas, todo el mundo conoce a alguien que le ha preguntado a la IA, incluso nosotros mismos le hemos preguntado a la IA por alguna cuestión personal, de salud, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí sí que tiene que haber un movimiento importante de exigir responsabilidad a las empresas que diseñan este tipo de plataformas, porque sabemos que se pueden producir este tipo de consecuencias, esto lo sabemos desde antes, y bueno, y si las familias no han consentido o no han anticipado, o si la persona no tiene por qué prever que esto vaya a ocurrir, pues esto tiene que ser informado de alguna manera.
Mm-hmm. En un principi parlàvem sempre dels perills dels usos de les tecnologies, sobretot entre joves i adolescents, però clar, tot això va més enllà. Aquests perills s'amplien i afecten a tothom. En aquest cas parlàvem d'una persona adulta que ha arribat a cometre mort per suïcidi. Quins diries que són els perfils de persones més vulnerables en aquest tipus d'interaccions?
Cualquier persona, en cualquier circunstancia, si el contexto lo facilita, digamos, o lo permite, podría pasarle algo así. Lo que pasa es que evidentemente hay situaciones que aumentan el riesgo. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? Que haya muy poco reforzamiento social, o que la historia de reforzamiento social en entornos con otras personas pues sea muy castigante, ¿no? Donde ahí pues no he obtenido reforzadores, incluso al contrario, ¿no? He obtenido consecuencias negativas de rechazo, de sentirme mal, de no sentirme aceptado. También cuando hay, digamos, lo que conocemos en psicología como reforzamiento intermitente o impredecible, ¿no? Aprendemos que las relaciones humanas son poco fiables o que nos van a hacer daño, entonces no tenemos una forma de relacionarnos, digamos, que podamos predecir o que sea estable, y esto pues puede aumentar la vulnerabilidad. También si nos encontramos en algún momento donde hay privación o la falta de apoyo social es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos por una ruptura, cuando ha muerto algún familiar, si nos hemos quedado desempleados o si hay alguna situación donde nos hemos mudado a otra ciudad, por ejemplo, y de repente pues no tenemos la red de apoyo con la que solíamos contar. Y también, evidentemente, si las personas no tienen un repertorio de respuestas ante el malestar emocional que sean adaptatives, podríamos decir, ¿no?
Respostes adaptatives molt necessàries, i també, ho dèiem abans, segurament cal regular o exigir certes responsabilitats en aquestes empreses, recordem, grans empreses tecnològiques en mans, evidentment, privades. Com ho fem? Com creus que hauria de ser l'enfocament per regular aquest ús de la intel·ligència artificial en contextos emocionals i psicològics? No sé si hauríem de passar directament a una prohibició, sobretot en el cas d'aquestes intel·ligències artificials que puguin simular una relació afectiva o romàntica, si això per algunes persones pot ser positiu, si és més negatiu que positiu, si d'alguna manera el que haurien de fer aquestes empreses és comptar amb equips especialitzats i científics, amb psicòlegs, amb psiquiatres, per poder donar informació més àmplia. Quin creus que hauria de ser l'enfocament?
Todas las respuestas son correctas, excepto la prohibición, ¿no? Pues sabemos desde la psicología que prohibir aumenta, ¿no? El potencial reforzador, ¿no? De eso que estamos prohibiendo, entonces lo hace más apetecible, tenemos más ganas de interactuar con eso, y debemos aprender, ¿no? A interactuar con este tipo de tecnologías. Entonces la prohibición no te lo permite. No es lo mismo falta de esa prohibición que falta de supervisión. Uh-huh. Sí que sobre todo en el caso de los más pequeños y también los más vulnerables, pues debería ser supervisada este acceso a las plataformas. Otra manera quizás que también se está trabajando desde otros departamentos de la universidad es el tema de las guías transparentes, es decir, que una persona siempre sepa que está interactuando con una guía y que sepa de dónde viene la información que la guía nos está proporcionando. Después, bueno, hay protocolos que ahora sí, esta noticia es un poco antigua, pero ahora en OpenAI, por ejemplo, si hablas con ChatGPT y le estás comentando alguna situación donde la IA detecte que puedes hacerte daño, pues te manda un mensaje, ¿no? Y te da cierta información sobre asociaciones o instituciones donde puedes recibir ayuda. Esto sigue un protocolo, lo que pasa es que este protocolo pues quizás en el contexto de una IA no nos estamos asegurando de que se siga. Entonces habría que buscar una forma de que este protocolo sea más efectivo. Y luego, bueno, la parte de exigir responsabilidad a los diseñadores. O sea, aquí las empresas que diseñan ese tipo de contextos y generan o son parte responsable de este tipo de comportamientos por parte de la sociedad, pues debería exigirse una responsabilidad, pues precisamente para que su propia conducta de intentar, vamos a decir, manipular propiciar este tipo de respuestas en las personas, pues sea menos frecuente. Es decir, ponerle límites al final en el diseño a las empresas.
Posar límits i regular les actuacions i les interaccions que tenim amb aquest tipus de models de llenguatge. Segurament tornarem a xerrar, si no d'aquest, d'altres casos, perquè surten moltes qüestions relacionades a partir d'això. N'hem parlat amb Fede Leguizamo, ell és doctor en psicologia per a la Universitat de les Illes Balears, és investigador en diferents grups d'estudi, entre ells l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial de la mateixa universitat. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona a nosaltres. Fede, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a ti, Anna. Un plaer.
Fins una altra. Codi Beta.
Anna de la Salut. IB3 Ràdio és actualitat.
Entre amb olivetes els dies de Pasqua a Nosaltres. Descobrirem com celebrem Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
I seguim a Codi Beta parlant d'un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut Espanyol d'Oceanografia que ha liderat el primer estudi regional que analitza de manera conjunta les rissalles o meteosunamis a la Mediterrània Occidental. A partir de les dades recollides durant 17 anys d'observacions d'alta resolució a 27 estacions costaneres de les Illes Balears i de la costa nord-oriental de la península Ibèrica, l'estudi identifica els ports més vulnerables i aporta noves claus sobre el comportament d'un fenomen que suposa un risc costaner important, ja que pot causar inundacions i danys en infraestructures portuàries sense necessitat d'una tempesta severa aparent. L'estudi demostra que l'impacte de les rissalles és molt desigual i que depèn en gran mesura de la forma i de la profunditat dels ports. Ciutadella, ja coneguda com un dels punts calents a escala mundial, comparteix protagonisme en aquest cas amb altres localitats, fins ara poc estudiades, com Vilanova i la Geltrú, Porto Colom, el Port de Solla, Porto Cristo o Sant Antoni. A més, la recerca també revela que moltes rissalles no actuen de manera aïllada i responen a un patró meteorològic habitual a la primavera i a l'estiu. És un treball pioner per entendre més bé un fenomen que, tot i que és habitualment de bon temps, pot tenir impacte notable en la seguretat costanera. I per parlar-ne avui ens acompanya telefònicament Joan Villalonga, estudiant del doctorat a la UIB i part del grup Nivell del Mar i Clima. Benvingut a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui, Joan.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Parlem de rissalles o meteosunamis. Explica'ns una miqueta què és exactament exactament una rissaga i en què es diferencia d'un tsunami convencional, Joan?
No, bàsicament, la diferència és en l'origen energètic, és a dir, l'origen de les rissagues no és una pertorbació en el fons de la mà donada per un terratrèmol o per un desprenament de terra, sinó l'origen és atmosfèric. És l'atmosfera que té canvis sobtats de pressió i això fa que se generi una ona de nivell de la mà. Però, per altra banda, també se li ha posat aquest nom a nivell científic perquè un tu ets a la costa i la característica de la ona, el període de l'oscil·lació, la seva longitud d'ona és exactament igual que la d'un tsunami d'origen sísmic.
Per tant, coses semblants però amb petites diferències. I ho dèiem, tot i produir-se sovint en situacions de entre cometes, bon temps, poden arribar a ser perilloses les rissagues, no?
Sí, exactament. És a dir, una diferència important amb els tsunamis és que l'origen energètic sempre és més petit que la força que pot arribar a tenir un terratrèmol. L'atmosfera no genera perturbacions tan energètiques i, per tant, perquè se succeeixin rissagues o mentre tsunamis de gran amplitud, s'ha succeït tota una sèrie de com un succés, com un mecanisme que amplifica la resposta a nivell de la mà en aquestes perturbacions atmosfèriques. No? Llavors, el fet que l'origen energètic sigui de baixa energia fa que normalment no tinguem aquestes grans amplituds que te generen uns terratrèmols, però en canvi el fet de que siguin que venguin sense avisar, diguéssim, perquè els terratrèmols ens donen un senyal sismològic i viatgen molt ràpid i se pot donar una alerta, però en canvi les rissagues són males de detectar perquè l'origen atmosfèric no el veiem, diguéssim. Tot i que sí que hi ha alguns signes que ens indiquen que la situació serà bona perquè hi hagi rissagues. A Ciutadella se sap que la situació atmosfèrica que sol ser simultània a una rissaga té a veure amb la presència de pols africà i moltes vegades amb la pluja de fang.
Hi ha altres senyals, altres signes, a part d'aquesta presència de pols que mencionaves? O com deies, és mal de detectar precisament per això i no hi ha factors que mos indiquin que podríem patir una rissaga?
Sobretot com a espectadors normals, diguéssim, com a ciutadans, que no tenim necessàriament accés a dades meteorològiques de qualitat, això, mos podem fixar en que si estem a primavera, a principi d'estiu, a final d'estiu, quan se produeixen aquests fenòmens, no? Com aquest temps ennigulat, com de nígols rogents i tal, perquè això és senyal de que ve una massa d'aire que ven d'Àfrica i això ja estabilitza la capa inferior de l'atmosfera i això genera les condicions propenses perquè se generin les perturbacions atmosfèriques que generaran les rissagues. Si tenim accés a dades meteorològiques d'alta resolució, podem veure que a les hores anteriors o que se posa aquí una rissaga, hi haurà oscil·lacions de pressió d'alta freqüència en els diferents sensors de pressió. I si a algú li interessa molt, pot anar mirant les dades obertes que té el SOSIP per mirar aquestes coses, o els sensors de portadors de l'estat també tenen les dades disponibles obertament a internet i poden mirar com a les hores d'una rissaga Ciutadella, pues, a Mallorca, tot a Catalunya, se poden veure aquestes oscil·lacions de l'atmosfera i segurament també si miren els sensors de nivell de la mà també veuran que les oscil·lacions d'alta resolució, d'alta freqüència, també han augmentat en les darreres hores. No? I això és un poc els signes que podem veure, no? Però el que se coneix més és aquest temps de rissaga, no? Relacionat amb la pluja de fang i amb la presència de pols.
No sé si aquestes oscil·lacions que mencionaves tenen relació amb el fet de que hi hagi simultaneïtat, que és un dels resultats que preveis en aquesta... que plantejau més que preveis en aquest estudi, que passen alhora en diferents llocs. Com m'expliqueu aquesta simultaneïtat? No sé si ve per aquí o si hi ha altres factors.
Sí, té molt a veure amb això que t'ho deia, no? Les rissagues són fenòmens de molt petita escala, però que se produeixen com una cadena d'esdeveniments que van, que es van des d'una escala sinòptica atmosfèrica, estem sabent de milers de quilòmetres ja, llavors perquè s'adonin les perturbacions atmosfèriques que generen la nissaga, necessitem que un patró de més una escala determinat. I una de les característiques d'aquest patró és una estabilització de la capa inferior a l'atmosfera que ve donada per una entrada d'aire més càlid del nord d'Àfrica. Això és el que te contava abans. Llavors, aquest fenomen té una escala especial de milers de quilòmetres, com te comentava. Llavors, aquests milers de quilòmetres abarquen tota la regió de les illes i la costa catalana i del País Valencià en el mateix temps, degut a que aquesta escala espacial que tenen és bastant gran. I això genera que se puguin generar perturbacions atmosfèriques d'alta freqüència a tota la regió de manera més o menys simultània. Sí que aquestes perturbacions ja d'una petita escala són diferenciades en diferents punts, però l'ambient en què se generen afecta de manera simultània a tota la regió.
I vosaltres ho estudieu, efectivament, a escala regional, és la primera vegada que s'analitza d'aquesta manera, aportau, per tant, nova informació, noves dades. Què vos du a fer aquest estudi, a pensar que s'havia d'estudiar a escala regional?
Idò, una de les coses que molt motiven és la gran quantitat de dades que tenim per primera vegada, és a dir, per estudiar les nissagues necessitem, són fenòmens que estan xerrant d'alta freqüència. Això què vol dir? Que els canvis de pressió i els canvis de nivell de la mar són relativament ràpids. Relativament ràpids, pot semblar un poc estrany que te digui ràpids, que són canvis que se succeeixen en 10, 20, 30 minuts. Això, en oceanografia i meteorologia, són canvis molt ràpids, tot i que estem acostumats a veure ones de la mar que són molt ràpides, però això són, clar, fenòmens encara més ràpids, però un canvi com una nissaga d'un metre d'amplitud de nivell de la mar en 10 minuts és un canvi que nosaltres veiem que és molt ràpid. Per tant, per estudiar-lo necessitem sensors que també estiguin capturant dades a freqüències de cada minut. I això no és el que s'ha fet tradicionalment ni oceanografia ni meteorologia, que quan s'estudien canvis més lents i, per tant, és suficient de tenir dades cada hora de nivell de la mar, per exemple. O les dades de pressió, que tampoc se guardaven en tanta resolució. I en els darrers 20 anys, pues sí que s'han fet aquests canvis, no? Els sensors s'han actualitzat i ja tenim sensors que han estat mesurant des de els darrers 20 anys, ara ja, així que han estat mesurant en aquesta freqüència. Això ens ha permès fer un estudi més de mirant una escala temporal més llarga i també el fet de que s'han fet esforços de diferents institucions, seran de Puerto del Estado, el SOCIP, i també d'una xarxa de baix cost que han desenvolupat a la universitat els darrers anys, ens han permès veure el que passa a diferents ports i, per tant, han pogut tenir informació de tota la regió. A més, tenim que aquí, a Can Ostres, els estudis antissàgats s'han centrat sobretot en l'esport de Ciutadella, per l'importància que té, bàsicament, els esports antissàgats són més grans i on té hagut desastres, com aquí diu, dos casos de rissàgats d'uns 4 metres que han destruït gran part de les embarcacions que se donen que hi havia en esport, i per tant és normal, no?, que s'hagi prioritzat l'estudi d'esport on realment passen les coses més importants. Però és veure que si un va a les notícies que hi ha hagut de rissagues i l'adaptació que tenen a diferents ports, segur que ports com Porto Coloma, Porto Cristo, en el port de Solla, hi ha hagut rissagues importants que, tot i no generar grans desastres de moment, sí que han generat inundacions de la costa, se n'han enduit barques, han romput amarres, no? Llavors també ens interessava realment mirar els números i dir en quina freqüència està passant això. Podem esperar que això passi molt habitualment, o realment un cas com una rissaga com la Ciutadella a Porta Colom seria realment molt, molt raro, i això és un poc el que també ens ha motivat a mirar més enllà de Ciutadella.
Mireu més enllà de Ciutadella i identifiqueu nous punts. Imagino que tenen en comú certes peculiaritats, Ciutadella, Porto Colom, Vilanova i la Geltrú, parlàveu també d'Esport de Solla, de Porto Cristo, però què tenen que no tenen altres grans ports on no se registra, en quines condicions estructurals, perquè imagino que els factors, o sigui, la presència de pols, la pluja, les oscil·lacions que mencionaves, les freqüències, tot això se dona igual, però afecta més un lloc que un altre, no?
Sí, exacte. És a dir, quan te comentaven al principi que perquè s'han de dir una rissaga, no basta només amb la força que de l'atmòsfera, com seria el cas de... Present que fa que en el final l'oxidació que el salvament esport sigui tan gran. I dins d'aquesta cadena tenim que l'atmòsfera genera una ona a mar obert, a la plataforma, i aquesta ona després, quan arriben esports, se torna a produir un procés d'amplificació. Què passa? Que depenent de les característiques d'esports, l'amplificació és una o una altra, no? I igual que quan tenim una guitarra i segons la longitud de la corda se sonarà més agut o més greu, no? En esport passa com una cosa que em pot semblar. Segons les seves dimensions i la seva profunditat, el període i la longitud d'ona se coinciden és diferent. I que observem que el port de mesura mitjana, per dir-ho d'alguna manera, no? De Ciutadella, per exemple, té un quilòmetre de llarg, Porto Colom també té una mesura més maco similar, tot i que no és tan llarg, és més com una cosa un poc més redona. Aquesta escala sol generar oscil·lacions d'entre 10 i 20 minuts que són les que la ressaga se solen amplificar més, no? I una altra cosa que tenim és que són ports on tenim una obertura petita també en relació a la mida d'esport. Això ajuda a que l'energia s'acumuli en l'esport i no surti de tornar cap a la mà, no? I això fa que s'amplifica molt. Si mirem esport de Vilanova, esport de Solla, esport de Porto Colom, esport de Ciutadella, tenen un poc aquestes característiques. No, la seva boca és petita en relació a la dimensió d'esport i la seva escala especial està això en entorn dels quilòmetres, el que permet que l'esforçament que ve de fora, no? Zona de meteosonami que ve de fora, una vegada arribin a fora s'amplifiqui encara més. L'energia se queda allà tancada, per dir-ho d'alguna manera.
Ja per acabar, ja que parlam de similituds o de per què es registren en un lloc i no en d'altres, no sé si el canvi climàtic pot influir en tots aquests factors, si pot augmentar la freqüència o la intensitat de les rissagues, si això també ho heu tingut en compte en aquest estudi.
En aquest estudi hem intentat veure si hi havia alguna correlació entre la freqüència de les rissagues i... patrons sinòtics de grans escales. Perquè, com te deia, que la rissaga es basa en un patró atmosfèric de més gran escala fins a conseqüències molt locals, no? El que podem intentar veure és si aquest patró sinòtic de gran escala se repetirà en uns patrons sinòtics. I ens ha costat molt trobar correlacions, perquè també un dels problemes que tenim és que estem estudiant un període que encara és relativament curt, estem parlant de 20 anys. I també passa això que al final les rissagues és un fenomen de molt petita escala i que necessitem veure molt de detall per veure el que pot arribar a passar. No? I què passa? Que anar-nos, el que fem tradicionalment, que és fer simulacions cap a un futur, no? Com més temps volem tirar cap endavant, menys escala espacial reproduïm. Això passa el mateix en meteorologia i escenografia, no? Si volen fer simulacions molt llargues, com més detalls volen treure, més costoses, i realment hi ha un punt en què és prohibitiu, no? I a més, l'incertesa augmenta molt quan te'n vas a les petites escales. De manera que, en les cartes de recerca, el fet que sigui un fenomen de tan petita escala fa que realment sigui molt difícil dir en el futur que és el que passarà, no? I encara no s'ha fet cap estudi, perquè, a més, jo crec que avui en dia, així, en la tecnologia que tenim i així com són les simulacions, no té molt de sentit intentar cercar aquest nivell de detall en les simulacions climàtiques. No? D'anar fins d'aquí 100 anys i veure el que passa en l'esport de Ciutadella és logísticament molt, molt, molt costós, i amb un nivell d'incertesa encara massa gran com per poder dir amb exactitud com afectarà el canvi climàtic en aquests fenòmens.
Joan Villonga, moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada avui i ànims amb el que quedi de projecte i d'investigació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui viatjant fins al 28 de març de 1895, dient que els germans August i Louis Lumière van presentar oficialment el seu invent revolucionari, el cinematògraf. Aquest dispositiu era molt més avançat que altres experiments visuals de l'època, com el kinetoscopi de Thomas Edison, ja que permetia no només enregistrar imatges en moviment, sinó també projectar-les sobre una pantalla davant del públic. Aquest cinematògraf funcionava mitjançant una combinació de mecànica, de precisió i fotografia, feia passar una cinta perforada amb fotogrames a gran velocitat davant d'una font de llum, creant la il·lusió del moviment gràcies al principi de la persistència de la visió. A més, era relativament lleuger i portàtil, un fet que va facilitar que els germans Lumière, així com altres operadors, viatjassin arreu del món per captar escenes quotidianes. Tot i que aquesta presentació del març va ser clau en l'àmbit científic i industrial, uns mesos més tard, el 28 de desembre d'aquell mateix any, els Lumière van fer la primera projecció pública de pagament al Salon Indian du Gran Café. En aquella sessió es varen mostrar peces breus que varen sorprendre profundament els espectadors. Aquestes demostracions varen marcar el naixement de la indústria cinematogràfica i també l'inici d'una nova manera de documentar la realitat i explicar històries. En pocs anys, ja ho sabeu, el cinema passaria a ser una curiositat tecnològica, passaria de ser una curiositat tecnològica a convertir-se en un mitjà de masses amb un gran impacte cultural, social i econòmic, fonamentant una indústria global que continua a avui en dia evolucionant amb innovacions digitals, efectes visuals i noves formes de distribució. Amb aquest punt històric posant punt al programa d'avui, Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.
Everybody's a dreamer and everybody's a star and everybody's in movies. It doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Don't tread on Greta Garbo as you walk down the boulevard. She looks so weak and fragile, that's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom because she wanted to be alone. See all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you have even heard of. People who worked, suffered and struggled for fame. Some who succeeded, some who suffered in vain. Looks very much alive, and he looks up ladies' dresses as they sadly pass him by. Avoid stepping on Bela Lugosi because he's liable to turn and bite. But stand close by Betty Davis because hers was such a lonely life. Stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you have even heard of. People who worked, suffered, struggled for fame. Some
Everybody's a star, and everybody's in showbiz. It doesn't matter who you are, but those who are successful, be always on your guard.